today.
Hola, què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables, alimentació, nutrició i també activitat física de Catalunya Ràdio. Avui al programa començarem parlant-vos de la microbiota. Ja fa temps que se'n parla, abans se'n deia flora intestinal, però avui us volem explicar una mica més què és això de la microbiota, aquests famosos bacteris que hi ha sobretot als budells i que determinen o que condicionen en part la nostra salut. Com l'obtenim, com cuidar-la, en parlarem avui amb l'especialista, dietista, nutricionista Marc Vergès. Després amb la Gina Estapé, ja sabeu que és dietista i cuinera integrativa, parlarem de la sal. La sal, sobretot el sodi, és necessari per una alimentació saludable, però si ens passem pot generar problemes de salut. Explicarem com fer-la servir la cuina, com evitar aquest abús i també, com sempre, una recepta. Doncs això és el que us plantegem avui. Recordeu que podeu recuperar tots aquests programes i totes les receptes a l'Instagram de Sants i Estalvis, @santsiestalvis. Benvingudes, benvinguts, comencem.
A Catalunya Ràdio estem Sants i Estalvis amb Adam Martín.
Fa temps que ens sentim a parlar, abans en dèiem flora intestinal, després hem canviat la terminologia i ara es parla de la microbiota. La llegiu a tot arreu, hi ha articles que ens diuen que aquests bitxos que viuen sobretot a la part última del budell prim, a la part del budell gruixut i altres llocs del cos, però sobretot aquí, que tenen moltíssimes funcions relacionades amb la salut, que tenen funcions digestives, que tenen funcions que fins i tot poden afectar el nostre estat cognitiu. És una cosa que fa 10 anys pràcticament hauria sonat com a màgia i ara la ciència ens diu que això és així, però encara estem una mica a les beceroles intentant descobrir fins a quin punt la microbiota té influència sobre tots aquests aspectes de la nostra salut. Sabem moltes coses. Avui les volem descobrir, les que sabem fins ara, amb una persona que és experta en el tema, és el Marc Vergès. Què tal, com estàs, Marc?
Un plaer estar aquí, fantàstic.
El Marc és dietista nutricionista, és expert en nutrició evolutiva, és autor de diversos llibres, entre ells Grasses Buenas, Cuida tu salut con la nutrición evolutiva, editat per Amat. Però també és tot un expert en microbiota. I volem que ens expliqui tot sobre la microbiota. O sigui, avui tens un paper complicat perquè et farem servir com el libro gordo de PTT de la microbiota.
Vale. Si el que més m'importa és fer-ho d'una manera planera que tothom ho entengui.
Sí.
Ho intentarem.
Per això t'hem convidat, també.
Vale.
D'entrada, què és això de la microbiota? Perquè jo ho he explicat una mica grosso modo.
Uau, a mi m'ha agradat molt com ho has dit, però si ho fem d'una forma planera serien els habitants que estan en el nostre cos. Microorganismes que hi viuen, com molt bé has dit, en diferents parts, a la part vaginal, a la part intestinal, a la pell,
no? A la boca.
A la boca, exacte. I que formen part de aquest edifici que som nosaltres mateixos, que són les cèl·lules humanes. Tenim més cèl·lules dels bitxets aquests que hi ha en el nostre interior, que són 100 bilions de bitxets, al final són molts bitxets, i per tant hi ha més gens d'aquests bitxets que els gens que tenim nosaltres. És a dir, hi ha més parts d'aquests bitxitos que humanes, que cèl·lules humanes o que parts humanes. Per tant, podríem dir que som la carcassa una miqueta o a l'edifici aquest que allotja tots aquests microorganismes, i en aquí sempre faig un símil. Un edifici que no està habitat al final es degrada. Un edifici en el que els seus habitants no tenen l'energia i la solvència per gestionar bé el manteniment de l'edifici al final es degrada, i això és exactament el que passa amb aquests nostres microorganismes, que si no els mimem, no els cuidem i es comencen a emmalaltir i comencen a disminuir, acabem patint nosaltres les conseqüències. De quina manera? Amb diferents patologies.
Ara entrarem més en detall en tota aquesta qüestió. Estem parlant de fongs, de bacteris, sobretot. I clar, quan sentim a parlar sobretot de bacteris, la gent sempre fa: ai, que els bacteris són dolents. Però això no és així. Hi ha bacteris que són patògens, que són dolents, hi ha bacteris que són beneficiosos, i n'hi ha alguns que si n'hi ha molts, són dolents, i si n'hi ha pocs, poden ser bons, hi ha d'haver un equilibri. Parla'ns una mica de tot això. Bacteris, no n'hem de tenir por dels bacteris?
Mira, dels bacteris patògens que ens poden afectar i que ens poden fer mal, realment estem parlant menys de l'1% del que existeix. Imagina't, són poquíssims. La resta són beneficiosos. I el problema que tenim d'aquests bacteris que sempre han estat amb nosaltres i que sempre han cohabitat amb nosaltres és que en segons quins entorns moderns, com és una ciutat, molts d'aquests han desaparegut del nostre entorn. El fet d'haver mantingut una higiene quasi a vegades exagerada en el nostre entorn, amb els químics que hem utilitzat, per exemple, per netejar les nostres llars, els llocs de feina, o inclús aquesta selva de ciment en la que vivim, que hi ha una força mancança de vegetació i de microorganismes que hi viuen o hi conviuen en aquesta vegetació, ha fet que poquet a poquet, doncs, anem perdent aquest altre 99% de bacteris que formen part dels bons de la pel·lícula, no? Mm-hmm. I que estan en un equilibri perfecte entre els bacteris, que ens ajuden a tenir un equilibri perfectament bo entre la modulació de la inflamació. Hi ha bacteris que produeixen una certa inflamació, mm-hmm, però allò que d'alguna manera deixen anar és el menjar dels altres bacteris que són antiinflamatoris.
Interessant.
I, per tant, és un equilibri fantàstic. Això ho veiem molt, per exemple, amb el cas de l'Helicobacter pylori, que és un problema que cada vegada se sent més, no? Abans hi havia un 20% de persones europees que tenien Helicobacter pylori, ara estem parlant del 70%. Mm-hmm. És una quantitat important. El problema de l'Helicobacter pylori és quan quan dona malaltia, quan dona sensacions de malestar digestiu, quan dona sensacions que a vegades es poden confondre amb altres coses, no? Que el diagnòstic a vegades no és fàcil. Bueno, pues aquest és el cas en el qual hi ha hagut una disbiosi, hi ha hagut una alteració dels microorganismes que estan en el nostre budell en el lloc que han d'estar, perquè abans tu deies... principalment estan en l'intestí gruixut. Mm-hmm. I és cert, però no només principalment, sinó que també hi ha famílies concretes que estan en aquest tros i que no estan en altres parts del budell prim. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Quan tenim una disbiosi, resulta que totes aquestes famílies s'han alterat de quantitat i, a més, han viatjat en el lloc on havien de viure. I ja no estan vivint en el lloc que haurien de viure, no estan vivint en aquest intestí gros, sinó que han pujat cap a dalt i han anat a parts de l'intestí prim que no toquen.
Que no toquen.
Que no toquen.
I allà, com que estan en un lloc on no toquen, allà fan feina que no haurien de fer, que és dolenta.
Correcte. I allà és quan comencem a percebre sensacions incorrectes, que és el que passaria amb l'Helicobacter pylori, que està en una part proximal a l'estómac, en el duodè, però quan l'estómac no té el pH correcte, puja a l'estómac i és quan comença a donar aquesta sintomatologia i aquests problemes.
Estem parlant d'un bacteri que està relacionat amb les úlceres, per exemple.
Correcte,
eh?
Amb les úlceres i amb coses que si no es cura per el pacient és asimptomàtic, doncs podria donar problemes més greus, no? Mm-hmm. Vale? És a dir, que realment tenim que tenir molt en compte que els bacteris tenen una interrelació entre ells, però també han de viure en el lloc que toca viure.
Molt bé.
Perquè si no, donen problemes.
Fins ara estem parlant d'una cosa que sembla... sobre la qual sembla que no tenim cap influència, no? Perquè sembla que estiguin allà, que visquin i que facin la seva, però realment el que és molt interessant del tema i el que fa que avui dediquem tanta estona a parlar-ne és que els nostres hàbits poden modificar, poden fer que els nostres bacteris intestinals, és a dir, que tota la microbiota, no només bacteris, estiguin en bon estat, hi hagi un equilibri correcte, etc, etc. Val la pena començar a repassar quins hàbits influeixen sobre la nostra microbiota intestinal. Hi ha coses que no controlem, el nostre naixement, que també modifica molt el tipus de bacteris que tenim, però ara tal tu i jo, per exemple, no?, que som persones adultes, quines coses fem que modifiquen aquest equilibri i la quantitat i la qualitat de la microbiota que tenim.
M'interessa molt començar per allò que ens perjudica més, per després enllaçar-ho
correcte
amb això que m'acabes de dir, si et sembla bé.
Sí, i tant.
El primer del naixement és interessant. Ara avui tothom hauria de tenir en clar que quan un nen neix per cesària hi ha un protocol que facilitaria al bebè que acaba de néixer per cesària tenir els mateixos beneficis que si hagués tingut un part vaginal. I això és un protocol que internacionalment ja se'n
perdona,
parla.
Perdona, que t'aturo un moment. Això vol dir que fins que no hi havia aquest protocol, un nen que naixia pel canal vaginal tenia una microbiota millor que un que naixia per cesària.
Correcte.
D'acord. I ara hi ha un protocol que pot fer que un nen que neixi per cesària tingui una microbiota similar a la que hauria tingut si hagués nascut via vaginal.
Correcte, perquè hem vist, vam veure que aquells nens que naixien per cesària eren més predisposats a tenir alteracions de la malaltia autoimmune que sigui. Mm-hmm. Que quan s'altera la microbiota, el que apareixen sobretot són malalties autoimmunes. Mm-hmm. Llavors, aquesta és una cosa, ja podem modificar aquest problema. L'altra és que sí que tenim un problema greu. És un problema planetari, és un problema que ens afecta sobretot a Europa i a les civilitzacions més avançades, i és que durant molts anys hem avançat a nivell de salut gràcies, de forma a vegades incorrecta, quasi moltes vegades de forma incorrecta, amb antibiòtics. Aquests antibiòtics que hem consumit de forma exagerada han passat a formar part de la cadena de l'aigua del planeta. I, per tant, ara podem trobar antibiòtics als enciams. Mm-hmm. No? Aquest antibiòtic, pres d'una manera inconscient, pres d'una manera continuada, a més, pot anar minvant les nostres bactèries, mm-hmm. els nostres microorganismes. Mm-hmm. Per tant, tenim un hàndicap aquí. I, per tant, el que hem de fer és tenir en compte que hem de prendre mesures extraordinàries perquè tenim coses que no van al favor de cuidar la nostra microbiota. I l'altra part és això que et deia, no? Els que vivim en un entorn de ciment no ens podem relacionar i enriquir amb microorganismes que estan de forma natural en l'entorn de boscos, platges, selves, zones poc habitades, molt naturals, i per tant, doncs, poquet a poquet anem perdent cada vegada més quantitat de microorganismes. Perdre quantitat de microorganismes sabem que equival a aparèixer malalties modernes, malalties noves. I aquesta és la diferència entre el que veiem en tribus de caçadors-recol·lectors, en tribus d'altres llocs del planeta on viuen amb un contacte directe amb la natura, i aquestes civilitzacions modernes rodejades per ciment. Mm-hmm. Val? Per tant, ja tenim una estructura important a tenir en compte, i a més, la última part seria l'alimentació convencional. L'alimentació convencional, i em sobta que encara a dia d'avui hi hagi molts professionals de la salut i gent en general que no ho acabi d'entendre, està fonamentada amb el creixement ràpid. I perquè sigui rentable, a més, hem d'utilitzar productes que facin créixer ràpid el producte, l'enciam o allò que estigui cultivant, però a més protegir-los amb químics que d'alguna manera mataran, doncs, plagues i microorganismes que puguin fer doncs, que la collita no vagi a bon port. Mm-hmm. Però aquests microorganismes que estan fent mal aquests cultius, i que jo poso aquests químics perquè no passi, també afecten aquests químics als nostres microorganismes intestinals. Bé. Per tant, en el moment en què estem consumint productes de cultiu intensiu, que es diu, no ecològics, anem a dir-ho així, la facilitat perquè aquest tipus d'alimentació et malmeti la microbiota és més elevada que no quan fas una alimentació, doncs, més ecològica. No estic dient que el consum d'aliments ecològics et garanteixi al 100% que no hi hagin substàncies químiques, perquè quan plou evident, però estem reduint moltíssim aquesta càrrega. Per tant, ja tenim allò que fa mal i que, per tant, ens obliga a prendre mesures. Quines mesures són?
I ara entrem en les coses que podem fer.
Correcte. Eh? Les mesures són senzilles, però haig de dir que han de ser constants. Perquè no val ser inconstant. Aquesta és una petita pega. Necessitem una certa constància. La primera és que la base alimentària tingui aliments per la nostra microbiota, és a dir, per els nostres bitxitos.
Val.
I aquests aliments són, sobretot, verdures i tubercles. I després, fruita. Però, principalment, verdures, tubercles, i podem trobar també alguna cosa de llavors, germinats, però el gruix important serien verdures i tubercles.
Tubercles estem parlant de patates, moniatos, pastanagues, etc.
Correcte, aquests tenen un tipus d'amidons, i sobretot quan tenen molt de color. Jo sempre defenso la patata de color abans que la patata blanca, no? Mm-hmm. Sempre defenso la pastanaga antiga, no? Aquesta pastanaga que estem començant a veure ara, que és de color morat, no? Aquests colors són colors que la nostra microbiota els hi apassiona.
Molt bé.
Garantim adherència de la microbiota. Què vol dir això? Garantim que la microbiota es quedi en els nostres budells.
Ah, i que no vagi a llocs on ha d'anar, que hem vist que podia ser problemàtic, també.
O que no la perdem simplement amb les femtes.
D'acord.
Per tant, doncs, això ja és una base que s'ha de mantenir cada dia. Oients, sisplau, estem parlant de menjar verdura i amanida cada dia.
No és cap cosa rara, no estem parlant aquí de superaliments i coses complicades, eh?
En absolut.
Estem parlant de verdura, de tubercles i de fruita.
Simplement, si garantíssim que el primer plat fos una amanida o una verdura, ja estem fent moltíssim per cuidar la nostra microbiota.
Molt bé, molt bé. Això em porta després ara dèiem, no?, coses excepcionals. Aquests són aliments que contenen nutrients que agraden a la nostra microbiota. També hi ha una sèrie d'aliments que en si mateix contenen bacteris que poden ser beneficiosos. És a dir, clar, aquests primers són prebiòtics, Però després hi ha els famosos probiòtics, que en si mateixos contenen microorganismes que poden ser beneficiosos. I aquí estem parlant, veurem si són sants o no, eh? De iogurts, de kèfirs, de kimchis, de xucruts, productes fermentats d'aquest tipus.
Són fantàstics. No? De fet, és una manera moderna de recuperar algo que sempre ha format part de l'alimentació humana, no? Quan tu t'hi fixes com mengen aquestes tribus que parlàvem, no? Més ancestrals que encara existeixen al planeta, no? Ells, te n'adones que aquestes verdures i aquests tubercles que mengen, moltes vegades els tenen fermentant de forma natural perquè no tenen frigorífics. Per tant, el que s'està creant amb aquesta situació és una fermentació, un enriquiment de microorganismes propis que fan que realment després ells estiguin consumint el pre i probiòtic, és a dir, el bitxo amb el menjar pròpiament del bitxo. Per tant, èxit garantit. Això seria el xucrut, això seria el kimchi. Això seria un encurtit natural tipus cogombrets, olivetes, no? Aquesta part que també és molt nostra.
Les olives també.
No? El problema és ull. Vigilem l'etiqueta d'aquestes olives. Vigilem l'etiqueta d'aquests cogombrets que comprem, perquè haurien de tenir simplement aigua, sal i un acidificant, tipus vinagre o tipus
àcid cítric. I sempre sense pasteuritzar, a més a més.
Clar, aquest és un altre problema. La legislació espanyola moltes vegades és molt passada en pasteuritzar les coses per garantir un higienisme i salut digestiva, no? Però s'ha de saber diferenciar entre allò que és perillós i que s'ha de pasteuritzar, com podria ser qualsevol preparació que tingui llet, no? O, doncs, un exemple com serien aquests de verdures que, lògicament, ens interessa que estiguin un pèl fermentades i que enriquides de microorganismes. Per tant, és ideal. A nivell de làctics, els iogurts i els kèfirs són perfectament vàlids, però és que, a més, avui en dia tenim estocs de iogurts i kèfirs que són animals i vegetals. És a dir, aquí tenim una varietat espectacular. Tenim ja iogurt de coco, tenim iogurt d'ametlla, tenim iogurts de soja, tenim iogurts de tot tipus. Aquí hi ha per a gustos colores. Ara, això sí, els iogurts, que és un exemple fantàstic, o el kèfir, que és un exemple fantàstic, necessiten això que et deia, no? Una constància. És a dir, aquest tipus de productes requereixen aquesta constància, perquè si el prenc una vegada a la setmana o dos cops a la setmana, no tindrà aquesta adherència que estàvem parlant.
Ara que estem aquí, per tant, una recomanació d'un hàbit saludable diari seria quina, per exemple, amb aquests productes?
Vale, doncs que hi hagi qualsevol d'aquests productes almenys un cop al dia. Posar una miqueta de xucrut a l'amanida. Fer una salsa de iogurt, per exemple, per fer un tzatziki ara, no? Una amanida de cogombra amb salsa de iogurt i all, no? Aquesta és una manera també, no? És a dir, podem utilitzar també el probiòtic per fer després una miqueta de receptes. És interessant saber encabir també aquest producte, perquè també hi ha molta gent que em diu: Marc, és que a mi el iogurt o el kèfir, si no li poso sucre, no m'agrada. Ja l'hem liat. Clar, ja no m'interessa. Llavors, bueno, doncs donem-li la volta. Anem a col·locar aquests productes com a salsa d'una amanida i d'aquesta manera ja estem fent allò que estava explicant de les tribus ancestrals. Ja estic fent un plat en el que hi ha el prebiòtic i el probiòtic, no? Si no, doncs podem tirar també d'una beguda molt moderna, que no és gens moderna, però
que s'ha posat de moda ara.
S'ha posat de moda ara, no? Que és el kombucha, no? El kombucha, a mi m'agrada molt recomanar-lo, em va molt bé per moltes coses. En la societat moderna que hi ha, encabeix molt bé per millorar, sobretot, perfils hepàtics que acaben de funcionar bé, budells que tenen una certa tendència a tenir estrenyiment, i, per tant, doncs, em serveix fantàsticament per donar un probiòtic. Aquí no seria prebiòtic perquè és una beguda, però que pot acompanyar perfectament un menjar que tingui aquesta amanida, que tingui aquesta verdura, i per tant ja podríem fer una combinació d'aquest estil. Per tant, és simplement tenir aquesta cura, tenir una font probiòtica al dia i aquesta base del dinar com a mínim i el sopar de primer plat d'amanida o verdura. Ja tens l'èxit assegurat.
Mira que és fàcil.
Facilíssim.
Mira que és fàcil, eh?
El que passa és que, entenguem una cosa, i això també m'arriba, no? Aquests inputs són importants. Al final la gent diu, és que clar, Marc, no em faràs menjar una amanida cada dia. És que potser estem pensant en la típica avorrida, clàssica amanida que porten siam, ceba, tomàquet. Això és un rotllo. No podem tirar d'aquesta amanida tots els dies. S'ha de ser creatiu o s'ha de tirar de professionals que t'orientin i que et diguin, hi ha més coses que poden formar i conformar una amanida sucosa, podem fer 20 amanides diferents, clar, que no te'n cansaràs, no?
De fet, una amanida són verdures crues.
Correcte.
I hi ha moltes maneres de menjar verdures crues, no?
Correcte, i estem recuperant ara maneres de menjar coses que mai la gent havia tingut com a concepte cru dintre del cru, com és el carbassó, no? Els famosos zoodles aquests, o noodles que li diuen de carbassó cru, no? O estem recuperant les cols crues, no? O el bròcoli, el cuscús de bròcoli cru. És a dir, estem incorporant aliments que sempre havíem relacionat amb cocció d'una forma molt més crudívora. Mm-hmm. I molt més interessant a l'estiu, que és quan tenim més força digestiva. Mm-hmm. Sobretot en el tram del migdia, no? Mm-hmm. Vigileu amb els crus a la nit, sobretot, si no teniu força digestiva, perquè llavors poden sentar malament. Llavors és millor cuinar a la nit.
Molt bé. Per tant, estem aquí repassant, parlem de la microbiota, ara estàvem parlant d'alguns hàbits que poden ajudar a millorar l'estat de la microbiota que puguem tenir. Hi ha alguna cosa alimentària que faci malbé la nostra microbiota? Penso, per exemple, en els ultraprocessats o en els edulcorants, no? Que he llegit alguns estudis que diuen que determinats edulcorants poden fer malbé la microbiota intestinal, no?
Sí, és veritat. És veritat que falta evidència científica, és una cosa que avui en dia és molt important, costa de que la gent es prengui les coses en sèrio fins que no hi ha una evidència científica important, però tenim prous motius i prous sospites fonamentades com per pensar que això és real, no? I que, per tant, abusar, una cosa és puntualment tirar d'un producte que tingui un edulcorant, però una altra cosa és tirar contínuament de productes amb edulcorants. Això sí que acaba malmetent la nostra microbiota i, per tant, ho desaconsello absolutament. En quant a altres coses que puguin, en forma d'aliments, malmetre la nostra microbiota, jo sóc un dels que sempre està defensant que el gluten modern és un problema. I si a sobre aquest gluten modern està encabit dintre d'un preparat processat, no? Un d'aquests preparats ràpids, un d'aquests preparats que es compren sense que hi hagi fibra i que estan, evidentment, fets amb una sèrie de conservants que fan que durin anys i panys. A l'institut vam tenir, ara no diré la marca, però vam tenir una hamburguesa que durant un any no es va florir. Només et diré això. Llavors, aquest tipus de productes que estan fets amb aquest gluten, per exemple, modern, i amb aquestes condicions de processat, realment acaben malmetent la microbiota des d'un punt de vista de desequilibri. Abans parlàvem, et deia, hi ha microbiota proinflamatòria i hi ha microbiota antiinflamatòria. Aquest tipus de productes el que fan és pujar la microbiota inflamatòria o proinflamatòria, que són els firmicutes, no? Hi ha dos tipus, bacterioidetes i firmicutes, no? Doncs sabem que el processat, el menjar ràpid, que li diuen, el que fa és pujar aquests firmicutes i disminuir els bacterioidetes. Això potencia no només un estat més inflamatori, més susceptible a la inflamació, sinó també més obesogènic, és a dir, més facilitat per engreixar-te, per xuclar greix i tenir aquelles lorcetes, aquells mitjans.
Ara hi ha gent que ha parat més atenció. Quan has sentit l'expressió engreixar-se.
Engreixar-se.
Ara que han dit, ui, calla, que això m'interessa. Tot l'altre, fins ara, bueno, però això d'engreixar-se sí que em preocupa.
Clar, perquè si fas l'altre, si fas lo de l'amanida de primer o la verdura de primer, el que estàs potenciant és que hi hagi un bon número de bacterioidetes. I aquests són els que modulen l'entrada de calories de greix i de sucre en sang. Mm-hmm. Aquests són els porters de discoteca que diuen, tu no passes. I, per tant, aquests són els que interessa potenciar, sense que hi hagi una disbauxa tremenda.
Recordeu que això pot explicar allò que hem sentit moltes vegades de molta gent que diu, és que jo, coi, realment menjo poquet i m'engreixo molt fàcil, no? I altres persones que mengen de tot i estan primes. És un possible factor,
Correcte.
N'hi ha molts altres,
Correcte.
Però aquest seria un possible factor. Més coses. Parlem de la influència que tenen sobre la salut, perquè hi ha molts noms, lactobacilos, que si rhamnosus, que si helvèticus, hi ha molts noms per tots aquests bitxos que tenim a dins, i cadascun compleix funcions determinades que condicionen, o fins en alguns casos determinen, la nostra salut. Però quines serien les funcions més importants que desenvolupen tots aquests bitxitos a dins del nostre organisme?
La primera és la barrera física directa contra patògens.
Mm-hmm.
Aquesta és la primera. És
molt
a dir, és d'alguna manera ho podem descriure com que el nostre budell és com un territori, com una comunitat europea, com Europa. Cada Europa està composada per diferents països i cada país doncs té els seus mecanismes de defensa, les seves autoritats policials i de més, no? Doncs una mica cada trosset del nostre sistema digestiu té doncs aquestes diferents famílies, aquestes diferents bactèries que el que fan és defensar el seu territori davant d'oportunistes, bactèries dolentes, oportunistes que volen intentar d'alguna manera quedar-se allà i fer-nos mal. Aquesta és la primera.
Uh-huh.
Una altra podria ser la transformació de substàncies proteiques en grup B. Fabriquen vitamines del grup B. I aquestes vitamines fan que nosaltres tinguem més salut. Intervenen en processos hepàtics que garanteixen que tinguem una prevenció de cara a malalties. Per tant, doncs, d'alguna manera ja estan també ajudant en aquest concepte. L'altra és aconseguir que d'alguna manera es metabolitzi, que això vol dir pa i bé, anem a dir-ho així perquè sí, la gent ho entengui, que passin adequadament, en un format correcte, els aliments que han arribat al nostre sistema digestiu a la sang. Que passin d'una forma correcta. Això és tan interessant que acabem d'aprendre que podria ser la causa de l'arteriosclerosi i dels problemes cardíacs que hi ha ara mateix en moltes persones i que és un greu problema i que no teníem aquesta visió. No pensàvem que la microbiota era la responsable possible de problemes arteriocardiovasculars. Sembla ser que, per exemple, la L-carnitina, que és una substància que hi ha a la carn, al peix, que hi ha en el formatge de cabra, quan hi ha molts firmicutes, no?, i pocs bacterioidetes, o quan hi ha una microbiota molt alterada, no es metabolitza bé. És a dir, no passa de forma correcta sang. El no passar de forma correcta sang produeix més tendència a fer taps arterials i problemes cardíacs. Fixeu-vos quina meravella, no?
Déu-n'hi-do.
Per tant, imagina fins a quin punt estem aprenent coses. Hi ha moltes preguntes sense respondre. De fet, hi ha més preguntes que respostes
correcte,
encara.
Correcte.
Estem començant a aprendre.
Però el que s'ha après en els últims 10 anys és una barbaritat absoluta, no?
Sí, i a mi em fa pena que tenim aquí gent brillant a nivell mundial que ja fa 20 anys que s'està parlant d'això. No és algo nou el que us estic parlant. Podeu, ara mateix, això últim que us acabo de dir, sí, però els conceptes que estem parlant ja fa molt de temps que se'n parlen aquí i és un mal que m'agradaria que algun dia deixés de passar, però que no els hi fem cas a aquests senyors que fa molt de temps que estan parlant d'aquestes coses i que realment doncs, els escolten amb molta més intensitat i serietat en altres països que nosaltres mateixos, no?
Marc, hem d'anar acabant. Ens queden dos o tres minuts, però hi ha dos temes que volia tractar molt ràpidament, si pot ser. El primer, la relació que hi ha entre la salut intestinal i la nostra salut emocional, sí, que sembla que cada vegada estem descobrint més elements relacionats amb això. I el segon, molt ràpid, si vols comencem amb aquest, és què en fem d'aquests suplements que contenen probiòtics i que ens venen a tot arreu? Són útils? No són útils? Estem llançant els diners? Depèn?
Vale. Per la primera, m'agrada parlar de que hi ha una autopista directa, servei Budells, i aquí també discrepo entre el que és el primer i segon servei. Per mi el primer servei és el Budell i el segon és el servei, no? I aquesta autopista que hi ha directa, per cert, sense peatges, ho havia de dir, sense ni un peatge, és una facilitat tremenda, està plena d'una comunicació directa, fins al punt de que hem trobat a nivell post-mortem, s'ha vist que hi ha microorganismes intestinals, s'han trobat microorganismes intestinals en el cervell. No tenim encara molt clar si és una norma saludable o és perquè l'estat intestinal estava doncs d'una manera alterada que ha facilitat que això passi, però el que sí sabem és que hi ha una comunicació a través d'hormones directes entre el cervell i els nostres budells. De fet, segur que els nostres oients ho han patit moltes vegades en quan un pateix una gastroenteritis, lo aixafat emocionalment que es troba.
Sí, senyor.
No? Per tant, els malalts de Crohn també, o de colitis ulcerosa, malalties importants a nivell intestinal, em donaran la raó en com és d'important aquest estat intestinal amb les emocions. Et tornes més gris, et tornes més pessimista, et tornes doncs, més apàtic mentalment. No? Per tant, la relació és absolutament increïble, fonamental, i ho podríem fer d'una altra manera. Quan estem nerviosos, no?, quan tenim un event que ens té una mica en tensió, hem d'anar al lavabo, perquè moltes vegades sí, tenim una diarrea explosiva degut a aquests nervis que venen del cervell, no? Per tant, la relació és tremendament directa. Tan directa que acabem de veure com amb alguns trasplants fecals s'han corregit depressions cròniques que no havien millorat amb cap mena d'antidepressió.
Això és una cosa espectacular, també. Eh?
Espectacular.
Espectacular.
I en quant a el que tu m'estaves dient dels probiòtics, ara mateix ja tenim probiòtics de quarta generació.
Val, estem parlant ara dels productes que es poden prendre, eh?
Correcte.
Això que compres, vas a la farmàcia i dius, doni'm una dosi de probiòtics.
Correcte.
Que ara normalment la gent la pren després de prendre d'haver pres antibiòtics o durant un tractament d'antibiòtics.
Sí,
no?
Aquí hi ha un tipus de microorganisme, que és el rhamnosus, que és un lactobacillus que d'alguna manera compensaria els efectes secundaris dels antibiòtics que ens donen. De fet, fet, l'antibiòtic, poc a poc, amb la medicina moderna del segle XXI i medicina integrativa, es va raconant i s'utilitza en faves comptades perquè fa més mal que no pas bé i mai es dona més de 7 dies seguits. I poc a poc es van fer tractaments, com ara amb el cas de l'Helicobacter pylori, és un exemple més, es donaven i es donen còctels molt, molt heavies, molt potents per eliminar-lo, i ara amb les noves tendències de medicina, el que es fa és donar un probiòtic per desplaçar-lo, per combatre directament amb ell, no? Doncs tenim productes molt bons, específics, que van molt bé per situacions molt concretes, i després podem tenir i trobar probiòtics encapsulats que vinguin d'aliments com pot ser el iogurt o el kèfir. Mm-hmm. Per tant, podem trobar estocs interessants. Ara bé, també hi ha molta, em permeteu la paraula, però és així, hi ha molta merda en el mercat. Hi ha molts probiòtics que no tenen cepes viables. És a dir, hi ha molts probiòtics que després, quan els prens, no es transforma en creixement microbià, no es queden al nostre intestí perquè estan morts, clar, directament. Ara tenim uns probiòtics de quarta generació. Aquests probiòtics de quarta generació són probiòtics que són humans. Per primera vegada ja comencem a tenir càpsules que contenen microorganismes humans. Fins ara teníem microorganismes que venien de fermentació de plantes, que venien d'aquests iogurts que et deia, dels kèfirs, que venien doncs de vessants, inclús sintètiques de laboratori, no? I que tenien les limitacions d'adherència o d'eficàcia, que ara, amb aquests de quarta generació, podem notar una eficàcia molt més potent i amb situacions molt més àmplies i molt més delicades del que teníem abans. Però, evidentment, s'han de conèixer, s'han de saber quins són, perquè hi ha molta palla en el mercat, hi ha molt intrusisme, hi ha moltes ganes de guanyar diners, i això no ho hem d'oblidar.
Molt bé. Em saltaré una secció que farem després, perquè m'interessa molt el tema, ja que tenim el Marc avui, aprofitem per acabar de conèixer més detalls. Per tant, si jo busco un probiòtic a una farmàcia, què haig de buscar? M'has parlat abans de les soques, de soques viables. Això vol dir que realment el bitxo que m'estic menjant que arribi on ha d'arribar. Això és el que vol dir una soca viable, no? I això vol dir la manera com està encapsulada aquesta soca i la quantitat de cèl·lules viables que té. Què busco quan demano un probiòtic en una farmàcia?
El que busquem és una càpsula que hagi estat encapsulada, valgui la redundància, d'una forma que no sigui agressiva pel contingut dels microorganismes que hi ha dintre, mm-hmm, perquè a vegades s'utilitza calor. Si tu m'utilitzes calor per encapsular, t'has carregat els microorganismes.
És que també, i s'ha de ser una mica burro, eh?
Però sí, bueno, sí. Però ja et dic, hi ha gent que està intentant guanyar diners sense saber-ne, o sense saber-ne prou, o sense tenir la cura necessària, i al final el producte que treu al mercat és un producte de nul·la qualitat, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, utilitzes càpsules de pressió i microorganismes que aguantin aquesta pressió. Jo prefereixo sempre més sobres que càpsules. Els sobres garanteixen més la viabilitat, mm-hmm, vale? Això és el primer. I en quant a quantitat, el que normalment es busca és unitats formadores de colònia, 10.000 milions com a mínim per dosi d'unitats formadores
això
de colònia.
Això el paquet posarà UFC,
sí,
són les unitats UFC, formadores de
colònia. No? 10.000 milions de UFC per cada dosi seria com a mínim garantir que part d'aquests microorganismes, no tots, part d'aquests microorganismes arribaran a on d'arribar. Ja n'hi ha càpsules gastroresistents per evitar, doncs, que morin amb l'acidesa de l'estómac. En aquest sentit, també recomano sempre prendre-ho en dejú o abans d'anar-te'n a dormir per evitar l'acidesa de l'estómac. Són els dos moments en què menys acidesa hi ha. Per tant, en dejú, fantàstic. I abans d'anar-te'n a dormir, també. I després, el problema que hi ha és que no sempre necessitem que hi hagin 10.000 unitats formadores de colònia si el bitxet que jo estic donant per una cosa molt concreta té una resistència molt potent, té una capacitat d'adherència molt potent i, per tant, per exemple, serien rhamnosus, mm-hmm, doncs amb 3.000 unitats formadores de colònia tindria prou. Per tant, no sempre és garantia o no sempre hem de buscar aquesta màxima de 10.000 en cada dosis de microorganismes que prenem. Hem de saber per què el volem. Això sí. Per què el vull?
Això ens ho ha de dir un professional, eh?
Clar, per què el vull? Ho vull per substituir un iogurt perquè no em senten bé els iogurts, perquè no menjo fermentats, perquè no menjo cap probiòtic, per la raó que sigui. Vale, doncs llavors busquem un genèric que estigui extret d'un kèfir o d'un iogurt. Fantàstic, aquí el tens. El busco per un antibiòtic? Doncs aquest.
També,
no. El busco per l'Helicobacter pylori, per no prendre antibiòtics? Vale, doncs busquem aquest altre. És a dir, hem de saber per què busquem prendre aquests probiòtics.
Clar, i amb la llista enorme de productes que hi ha i de soques i tot plegat, això ens ho ha de dir un professional que domini el tema, que n'hi ha molts, però algunes vegades costen de trobar. Hi ha una última qüestió molt ràpida. Qui ha de vigilar amb els probiòtics, prenent probiòtics? Ja vinguin amb càpsules en sobre o amb aliments?
Per exemple, aquells que tenen un SIBO, un sobrecreixement intestinal bacterià, que es diu.
I com ho saben que ho tenen?
Bueno, en teoria són persones que es troben molt malament, en teoria són persones que han, d'alguna manera han passat pels metges i haurien d'haver estat diagnosticats de SIBO, ja tenim maneres de diagnosticar-lo. El que passa que el SIBO moltes vegades també es solapa i costa de diagnosticar, no sempre és fàcil, i a vegades els pacients pues, triguen una mica a tenir el diagnòstic, no? Però normalment són diagnosticats per un metge. Aquest tipus de pacients els hi sentarà molt malament qualsevol probiòtic. No només a nivell d'encapsulat o de sobre, de farmàcia, sinó a nivell d'alimentació natural. Crearà una inflamació abdominal espectacular, un rebombori de borborigmes, gasos i alteració del trànsit intestinal espectacular, i realment es trobaran molt malament quan prenguin aquest tipus de productes.
Molt bé. Hi ha molt tema més per parlar, però avui volem fer una pinzellada que ha durat estona, però m'ha semblat interessant perquè realment és un regal de la natura que hem de saber aprofitar, i no cal complicar-se tant la vida, no cal entrar en probiòtics, en pastilles, en tal i no sé què. Això ens ho dirà el professional, però el que podem fer nosaltres és molt senzill, i ho ha dit el Marc just al principi. Escolta, a través dels aliments, a través de, sobretot, verdures, parlàvem dels tubercles, parlant de la fruita i parlant dels productes fermentats, un producte al dia, ja sigui un iogurt, ja sigui un kèfir, ja sigui un kimchi, digue-li atxe, tant se val. Amb això ja pràcticament ens podem assegurar que tindrem una microbiota més o menys en bon estat, si no és que no tenim una patologia diferent, que això és una altra qüestió. Però hi ha moltes coses fàcils que tenim al nostre abast i que passen per una alimentació, que és l'alimentació que ens han dit sempre, que és la saludable. No cal complicar-se.
Tornem a recuperar l'alimentació de les àvies, per favor.
Sí, senyor.
Per favor, no mengem ni comprem coses que les àvies no tenien al seu abast en aquells moments, de veritat. Deixem aquestes altres coses. Jo no dic que li fem la guerra al 100% a aquestes noves modernitats de productes alimenticis, perquè no són menjar, són productes alimenticis. De tant en tant, doncs, mira, endavant, no? Però que no formin part del gruix habitual de la teva alimentació. Recuperem l'alimentació de les àvies i la forma de comprar de les àvies, no?
Un altre dia convidarem el Marc, ja veieu que és un professor excel·lent, perquè ens parli dels greixos, que és una altra àrea de domini que té el Marc Vergés, però avui l'hem convidat per parlar de microbiota i hem fet aquestes quatre pinzellades bàsiques per començar a entendre què és això que llegim tan sovint als articles de salut. Marc Vergés, dietista nutricionista, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Sants i Estalvis.
Algú es pot preguntar per què sempre que fem la secció de cuina al programa tenim aquesta sintonia tan relaxant i que aboca coses positives, perquè realment això de la cuina no cal que sigui una font d'estrès, no cal que sigui una font de problemes, sinó que pot ser una cosa relaxant, fins i tot pot ser una cosa zen. No sé si la Gina està d'acord amb mi.
I tant.
Però pot ser un moment realment de relaxació. El que passa que, com tot, quan ens enfrontem a una cosa que no dominem o que no coneixem bé, acaba sent, no pot ser, una font de frustració i una font de tensió. Per això fem aquesta secció, per donar-vos idees, per donar-vos eines per poder cuinar amb més tranquil·litat. Hem parlat de sobretot de com organitzar-se la cuina, bé, de totes les coses que ens explica la Gina i que poden servir perquè aquest moment de tensió sigui un moment de relaxació, i per això aquesta música. La Gina Estapé, ja sabeu que és dietista i que dietista integrativa i que és, a més, és cuinera i que és responsable del blog i l'Instagram My Healthy Bites. Que està ple de receptes xulíssimes també. I avui també ens dona una recepta, però avui aprendrem sobretot a fer servir la sal i a fer servir altres elements que poden fer el paper de la sal en una preparació culinària.
Exacte.
Ja sabeu que la sal pot ser un problema de salut quan hi ha un excés de sal, sobretot de sodi, a l'organisme, i moltes persones directament no en poden prendre, no n'haurien de prendre tant. Donem alternatives per a aquestes persones, però també per les que volem anar reduint de manera progressiva la sal, perquè pot ser realment una font de problemes important.
Exacte, i aquí m'agradaria fer un apunt, perquè és important saber que moltes vegades l'excés de sal que tenim a la dieta no prové de la sal que nosaltres afegim, que tot i així hi ha persones que ens passem moltes vegades afegint sal, però moltes vegades no prové de la sal que afegim, sinó dels productes processats que comprem. És a dir, el 80% de la sal que consumim es calcula que ve d'aquests productes processats, que serien productes precuinats, conserves, formatges curats, formatges embotits, fumats, sopes de sobre, pa, llum llarg, etc., de productes que us faríeu creus la quantitat de sal que porten. Aleshores, el primer pas per reduir la sal és evitar tot el que siguin productes processats amb etiquetes.
Molt bé. Per què és problemàtica la sal o per què és problemàtic l'excés de sal? I en concret seria l'excés de sodi el problema, no?
Exacte. Bueno, l'excés de sodi està relacionat amb hipertensió, està relacionada amb retenció de líquids, està relacionada, al final, el cos té una homeostàsia,
un
equilibri dels minerals. I si nosaltres consumim un excés de sal, doncs hi ha altres que també poden disminuir, o hi ha altres que en tenim en menys quantitat. Tot això també afecta a les cèl·lules, afecta a molts nivells al nostre organisme. I moltes conseqüències són aquestes que comentàvem. Per tant, la sal l'hem de tenir. És important prendre sal, tampoc hem de dir no és que no he de menjar ni un gran de sal mai a la meva vida, no, és important també consumir aquest sodi, però moltes vegades els propis aliments, i n'hi ha alguns que ja en porten de per si, i no hem d'anar afegint quantitats exagerades.
Molt bé. Quina seria la quantitat màxima recomanada al dia de sal?
L'OMS recomana que no superi els 2 grams de sodi, que vindrien a ser 5 grams de sal al dia, que 5 grams de sal vol dir una culleradeta de cafè. I amb això ja us podeu imaginar, potser molts de vosaltres, si us esteu passant, si us esteu passant o no, perquè la quantitat, hi ha gent que realment cuina amb sal, però després s'afegeix molta sal als plats per donar gust. I això també és una qüestió d'acostumar el paladar. És a dir, si estem acostumats a menjar molts productes processats que porten molta sal o afegir molta sal, realment quan un plat no en porta la trobarem a faltar, evidentment, però passa igual que el sucre, no? Quan prenem ingredients amb molt sucre estem acostumats a un nivell de sucre molt alt i quan provem, per exemple, una fruita ens sembla prou dolça, però hem d'anar acostumant al paladar. El mateix passaria amb la sal.
A mi em passa moltes vegades que ho convido gent a la casa a dinar o a sopar i em diuen ai, passa amb la sal, que ho trobo una mica, sí. Ho trobo una mica fat, que diuen, eh? Ho trobo una mica fat i dius, ai, doncs jo trobo bé de sal perquè t'has acostumat a un llindar de sal totalment diferent.
Aleshores, és normal que quan anem reduint tenim estratègies que ara comentarem per donar sabor, però és normal que al principi us hagueu d'adaptar o ho pugueu trobar una mica soso fins que el vostre paladar s'adapti.
Un producte amb el que hem de vigilar és la salsa de soja, no? El tamari, sobretot.
Clar.
Tamari, soyu, salsa de soja en general, no?
Exacte. Tots aquests productes que ara s'han posat molt de moda, no? Amb la cuina japonesa, són productes que contenen molta sal. Aleshores, moltes vegades afegim sal i a sobre afegim soja i no estem contemplant la gran quantitat de sodi que això porta. Aleshores, també tot el que són productes de soja, o si afegim una mica de soja, no afegim sal, perquè això ja contrarresta.
Clar. El paper de la sal en un plat no és el paper que de fer allò salat, sinó que és el paper que té és fer que notem el sabor d'un aliment, no?
Exacte, el que fa és potenciar.
Potencia el sabor natural que té un aliment.
Exacte, exacte. Per això quan fem, per exemple, una patata al forn o un moniato al forn o qualsevol producte al forn, si afegim una mica de sal, tot el que farà és potenciar la seva dolçor. El que passa que la sal també té altres funcions, perquè, per exemple, quan nosaltres estem bullint una mongeta tendra, per exemple, o un bròquil, que afegim sal a l'aigua, l'objectiu d'aquesta sal no és donar sabor a l'aliment, sinó el que ens ajuda també és a preservar els minerals de l'aliment. Com hem comentat, la sal el que fa és mantenir un equilibri entre els minerals, i això el que fem és quan nosaltres afegim sal a l'aigua, el que fem és que el medi on afegim aquella verdura hi hagi més quantitat de sodi que el que té la verdura. Per tant, fem que aquells minerals que hi ha a la verdura no passin a l'aigua, sinó que es quedin a la verdura.
Per l'osmosi, per la tensió osmòtica, que hi ha diferència.
Exacte, per això quan fem un brou o un caldo de qualsevol tipus, el que fem és afegir la sal al final, perquè el que ens interessa és que tots aquests minerals de les verdures o dels aliments que hi posem
passin
a l'aigua, perquè és el que ens veurem.
Molt bé, perfecte. Alternatives a la sal, per tant, de què estaríem parlant? Espècies, per exemple?
Evidentment, les espècies són el gran substitut, en tenim de molts tipus, podeu fer servir les que més us agradin, les podem fer servir tant a l'hora de de cuinar l'aliment, és a dir, quan afegim, per exemple, les verdures al forn, podem afegir una mica de pebre, una mica de comí, una mica del que vulgueu, a l'hora de saltejar també, per exemple, però també les podem utilitzar, per exemple, per preparar una vinagreta. Podem barrejar l'oli amb una mica de curri, per exemple, o cúrcuma, podem barrejar, fer, per exemple, olis infusionats també, és a dir, barregem l'oli amb una branqueta de romaní, per exemple, això ho deixeu macerar uns dies i tindreu un oli amb molt de gust, i això ho podem fer amb moltes espècies que també ens ajudaran a donar gust al plat després.
Molt bé.
També és veritat que si no teniu problemes de sal, és a dir, que si no hi ha problemes de hipertensió darrere, no vol dir que per cuinar mai pugueu utilitzar la sal. És a dir, si, per exemple, posem unes verdures al forn, podeu afegir una mica de sal pel damunt, això per potenciar el sabor de l'aliment. Però després, un cop la serviu, no torneu a afegir més sal. Intentem posar espècies, posar vinagretes. Una altra opció, per exemple, seria el llevat nutricional, que crec que n'hem parlat alguna vegada, sí, però el llevat nutricional no és el mateix que el llevat de la cervesa, són coses diferents, perquè el procés d'elaboració és diferent. El llevat nutricional no és un residu de la indústria de la cervesa, sinó que és un producte que es conrea expressament pel consum per fer-ho servir com a condiment. Aleshores, s'utilitza molt també en dietes vegetarianes i veganes perquè recorda una mica el gust del parmesà i s'utilitza, doncs, per exemple, per fer pestos, però també per afegir pel damunt, pel qualsevol plat ens dona molt de gust.
Molt bé, molt bé.
Després tenim, per exemple, les llavors. Si molem amb un molinet llavors de sèsam, llavors de lli, llavors de carbassa, qualsevol tipus de llavor, això, aquesta pols de la llavor afegida pel damunt, també ens dona molt de gust. Aleshores, tots aquests ingredients podem anar jugant. També tot el que són herbes aromàtiques, que moltes vegades ens oblidem d'elles, però el julivert, el cibulet, el coriandre, la menta, potser ara a l'hivern no, perquè la menta refresca molt, però a l'estiu afegir una menta també ens dona molt de gust. Tots aquests elements, espècies, herbes aromàtiques, si fem una vinagreta amb l'oli, amb el llevat nutricional, les llavors, són coses que podem barrejar i que ens ajudaran a donar, doncs, vidilla al plat.
Clar, sí, sí, exacte. I li donen aquest plus de sabor i, mira, i les coses i sabors diferents que la sal, sí que sempre al final acaba sent el mateix. Molt bé, què més sobre la sal?
La sal, aquí també hem de mirar una mica la qualitat de la sal quan comprem la sal. És a dir, hi ha sals més refinades, la sal marina, que podem trobar, aquella que especifica sal marina, sol ser sal menys refinada. No cal anar a buscar sal de l'Himàlaia, que és de color rosa, que molta gent es pensa que és més saludable, però és igual de saludable que una sal marina sense refinar.
Ja, per tant, costa com 6 vegades,
exacte,
no, com 8 vegades.
Exacte, per tant, no cal anar a buscar la sal de l'Himàlaia, una sal marina sense refinar també seria una bona opció.
Això és important repetir-ho, perquè, com sempre, hi ha tants mites al voltant de l'alimentació saludable que al final tenim la sensació que ens gastem 8 euros per, no sé, 200 sí. grams de sal de l'Himàlaia, estàs fent una cosa millor per la teva salut, perquè és molt guai i tot plegat, però al final estàs allà mateix, no?
Exacte.
I una sal convencional val molt poc.
Exacte. I, per exemple, hi ha molts llocs que venen la sal iodada, però aquí, que estem al costat de la costa, que ja mengem molt peix, no ens faria falta aquesta sal iodada. Amb una sal marina normal en tindríem suficient.
En canvi, si vivim en llocs d'interior i no prenem peix,
clar,
i tot plegat...
Exacte. En aquests casos sí que, perquè moltes vegades hi ha deficiència de iode en aquestes poblacions més d'interior, sí que podria servir, però a nosaltres no ens faria falta.
Per tant, la sal que recomanaries tu seria la sal sense refinar,
exacte,
sal marina, sense refinar...
Exacte. Exacte. I una altra també és molt interessant, perquè és causarà dins el sabor de les espècies, són les sal d'herbes, que serien aquelles sals que venen que porten una mica de sal marina amb menys quantitat, però també porten barrejat all, porro i una sèrie de verdures i espècies aromàtiques seques. Aleshores, tot aquest pot barrejat per condimentar o per posar, per salsonar tot el que és les preparacions del forn, a la planxa o el que sigui, també donen molt de gust. I aquestes també serien una bona opció.
Molt bé. Alguna cosa més abans de la recepta? Ja ho tindríem tot, eh? Recordeu que la quantitat màxima que recomana l'Organització Mundial de la Salut són 5 grams de sal, perquè el problema no és la sal, sinó que és el sodi, que estem parlant de 2 grams de sodi, que en realitat són 5 grams de sal, que equival a una cullereta petita
de cafè.
Allò de cafè, allò que es diu, d'alguna recepta es posa una cucharada de moca, no?
O sí, exacte.
Cullereta petita. És molt poc, és molt poca quantitat, i que, sobretot, tampoc ens preocupem tant de la sal que afegim en els plats, perquè entre el 70 i 80% de la sal que és problemàtica
prové productes processats.
Dels mateixos productes processats que comprem, no?
Sí. De fet, si encara no heu fet un pas cap a una alimentació saludable i encara compreu productes envasats, jo recomano també que, igual que amb el sucre fèiem, feu l'exercici de quan aneu al supermercat mireu la quantitat de sucre que porten, de sucre de sal, perquè realment hi ha productes que en porten molta quantitat.
Hi ha alguna recomanació així, no sé si ho saps, de la quantitat màxima que haurien de prendre per 100 grams de producte de sal? Menys d'un gram, 0,8... Perquè, clar, al final, compres un pot que pesa 300 grams, tu mires la quantitat per 100 grams i dius, ah, mira, un gram de suc de sal, per exemple, no? I te n'estàs prenent 3 de cop en aquell pot de, no sé, judies, com no sé quan, no?
Exacte. Home, si és menys d'un gram, sempre serà millor, evidentment. A la que comencem a veure dos... Clar, també hem de mirar això, la part que nosaltres consumim d'un producte. Perquè si un producte porta 100 grams, però saps que tu, d'aquella quantitat, te'n prens, no sé, 10, doncs la quantitat serà proporcional. Però que, per exemple, amb unes galetes o... Que les galetes, encara que siguin dolces, porten sal, també. Que moltes vegades et diuen 100 grams i tu realment te'n menges pues, 6 o 7, que ja són aquests grams, i t'està dient que per 100 grams porta, no sé, 3 grams de sal, realment estàs prenent molta quantitat.
Clar, clar. Això afegida, i a més no la notes en algun sabor salat, perquè queda amagat pel sabor dolç.
I em penses que n'estàs prenent.
Que n'estàs prenent menys. És un cacau meravellós. Molt bé, anem a la recepta.
La recepta de la Gina.
Què preparem avui?
Mira, us porto una barreja que a mi m'agrada molt preparar quan vull condimentar qualsevol tipus de plat i que dona molt bon gust, que seria un triturat de llavors de carbassa amb llevat nutricional i cúrcuma. I tot junt, no sé, fa un gust molt especial. A mi m'encanta, jo us recomano que ho proveu. Aleshores, per preparar-ho necessitem 4 cullerades de llavors de carbassa, 2 cullerades de llevat nutricional, una culleradeta de cúrcuma i un pessic de pebre, que ja sabeu que el pebre ens ajuda a potenciar, a absorbir millor la cúrcuma. Aleshores, tot això ho tritureu amb un processador o amb un molinet, potser no, perquè les pipes a vegades deixen anar massa oli i us quedarà una mica enganxat. Amb un triturador, ho tritureu tot junt fins que aconseguiu una pols, més o menys un museny, si voleu deixar algun trosset més també ho podeu fer, i això ho podeu guardar en un pot de vidre, per exemple, al congelador, vale? Per així evitar que els àcids grassos de les llavors s'oxidin.
No es congela.
No es congela, exacte, que això és el bo.
I pots agafar-ho normal,
exacte.
I estarà fred i ja està.
I quan voleu, per exemple, condimentar una amanida, una crema, unes verdures al forn, qualsevol tipus de plat, ho podeu afegir i queda boníssim.
I això ho posaríem, per exemple, repeteix això amb una amanida, per exemple?
Amb una amanida, podeu afegir, per exemple...
Amb una sopa, una crema...
Amb una crema, fins i tot amb un arròs, també queda molt bo, amb qualsevol tipus de plat. Clar, penseu això, que el llevat nutricional té aquest un punt que ens recorda una mica el formatge. Aleshores, totes aquelles preparacions on potser afegiríeu parmesà o formatge, doncs són aquelles preparacions on quedaríem millor.
Té aquest punt umami, no?
Sí,
aquest
exacte.
Punt, el sisè sabor, sí, aquest punt umami, que fa que les coses siguin com més gustoses,
sí.
No? Molt bé, doncs aquesta és la proposta que feia avui la Gina. Recordeu que podeu recuperar aquesta recepta a l'Instagram del Sants i Estalvis, @sansiestalvis, i que si voleu ampliar encara més, podeu fer una ullada a l'Instagram de la Gina, que és el @myhealthybites. Allà trobareu moltíssimes receptes, moltes idees i moltes preparacions per passar-ho bé a la cuina, per gaudir del que estàs menjant i perquè no hagis de patir per si aquella cosa és saludable o no és. Perquè si ho prepara la Gina, té moltíssimes garanties que és saludable. Gina, moltes gràcies.
A vosaltres.